Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 23 d'octubre del 2022. Queden res, 6 o 7 minuts perquè surti el sol per Cadaqués en un dia que es pondrà poc després de les 7 de la tarda al canal Altra Punta de Catalunya. D'aquí, hem de dir que d'aquí just una setmana tot serà diferent perquè ens llevarem amb horari d'hivern i això vol dir que a les 8 a aquesta hora ja farà estona, que és clar, però que al voltant de les 6 de la tarda, per contraprestació, ja es farà fosc. Horari d'hivern estrany, per altra banda, perquè hi arribarem amb temperatures d'estiu. Ahir vam tornar a superar els 30 graus, avui s'espera que una mica menys, però aquests termòmetres a l'entorn dels 25-30 sembla, de seguida li preguntarem al Martí Olivera, però sembla que els mantindrem fins la castanyada. Això sí, compta avui perquè, malgrat el sol i la calor, no és el millor dia per fer muntanya, especialment al Pirineu, perquè ens diu el Martí que fa un vent considerable. Per tant, molta precaució als muntanyistes, a la gent que us agrada caminar, perquè en aquelles zones del país, en bona part de la serralada dels Pirineus, en alguns punts s'ha superat ja els 100 km per hora. Per tant, compte. Avui en parlarem d'aquest temps que vivim, poc habitual per la tardor. Avui, si llegiu la premsa, hi trobareu una carta a la tardor dedicada de Llucia Ramis, a La Vanguardia, que diu: "No saps com t'enyor la teva temperatura perfecta, el teu aire melanconiós, la invitació a escriure. Any rere any et veiem menys per aquí, al començament ni tan sols vaig adonar-me'n, eres discreta. Després et tornaràs impetuosa, arribaves per sorpresa fent xivarri, pentinaves els arbres, els sacsejaves, inundaves els carrers amb xàfecs sobtats, fa temps que no vens, i l'època i la ciutat no són les mateixes sense tu. A la nit encara hi ha mosquits i la setmana que ve comença l'horari d'hivern. Diuen que haurem de basar-nos-hi, però m'agradaves tant." La carta a la tardor de la Llucia Ramis aboca aquesta sensació i aquesta conversa dels últims dies, no? Que s'anirà greujant, a més, a la mida que ens acostem a la castanyada d'avui en 8. Això de que determinades estacions comencen a desaparèixer i és probable que els trobem a faltar. Veurem la setmana que ve si registrem, per exemple, de mitjana, un dels octubres més càlids de la història, dels que es registren des de que s'apunten aquestes temperatures. Però el que sí que sabem és que mai, a aquesta època de l'any, des que es tenen registres, l'aigua del mar, del Mediterrani, havia estat tan calent. Això té incidències de tot tipus que repassarem després. Com també la temperatura del carrer. Avui ha tornat a ser una nit tropical. Estem a 23 d'octubre, nit tropical. No s'ha baixat, això vol dir que no s'ha baixat de 20 graus a la ciutat de Barcelona. De fet, fa més d'una setmana que no baixem d'aquesta temperatura dels 20 graus a cap hora. Fa més d'una setmana, no s'ha baixat en una setmana de 20 graus a la capital de Catalunya. La situació és anòmala per l'època i per la intensitat i s'afegeix a tot plegat a la intensa sequera que pateix el país i que manté per segona setmana consecutiva els pantans de Catalunya per sota del 40%. Avui en parlarem de tot plegat en temps de tertúlia dels dies en què la tardor sembla haver-se esfumat. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
Del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Pendents aquest matí del primer Consell de Ministres de la líder de l'extrema dreta, Giorgia Meloni, que ahir va jurar el càrrec com a primera ministra d'Itàlia. D'aquí a 2 hores hi haurà el traspàs de carteres amb el president sortint, Mario Draghi, i avui mateix el seu govern començarà a treballar.
A unes 24 hores perquè el Partit Conservador decideixi també candidat al Regne Unit per substituir Liz Truss. Estem pendents també dels moviments dels aspirants a Downing Street. Boris Johnson s'ha reunit aquesta nit passada amb l'exministre d'Economia, Rishi Sunak. Sunak, el favorit i el seu principal rival, que té ja 130 vals, 30 més dels que necessita per presentar-se l'entorn de Johnson, però diu que ell ja també té els 100 suports necessaris. Públicament només arribaria, però, diuen els mitjans britànics, a la meitat.
Mentrestant, a la Xina, Xi Jinping ha estat reelegit aquesta matinada com a líder del Partit Comunista i, per tant, del país per tercer cop consecutiu. Això el situa com a l'home més poderós des de Mao Zedong. Ha estat al Congrés del Partit a Pequín, on s'ha presentat la nova cúpula de la formació.
També haurem d'estar pendents encara de la crisi política a la cúpula, després de la crisi que hi ha hagut, la tempesta que hi ha hagut a la cúpula de Mossos. Avui al periòdic, el cap de l'oposició, Salvador Illa, demana la dimissió de Joan Ignasi Elena. Des de l'ara, el conseller d'Interior desmenteix les acusacions d'ingerències que fa o feia dilluns al Món Arracú l'exconseller Miquel Samper. Miquel Buch, de fet, exconseller també d'Interior, l'estilla de disbarat.
I avui arriba una de les diades castelleres més tradicionals, Sant Úrsula, que torna després de la pandèmia. La colla dels joves i la colla vella es trobaran aquest migdia a la plaça de Blat de Valls, 3 anys després que totes dues carreguessin el 3 de 9 net, un castell impossible que va convertir la diada en històrica. Ho podreu seguir a RAC+1.
Als esports, el Barça rep aquesta nit l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde amb la necessitat de sumar 3 punts per no perdre l'estela del Madrid, que ahir a la nit va guanyar el Sevilla per 3-1 i ha dormit més líder que mai a 6 punts dels blaugranes. El motor en marxa al Gran Premi de Malàisia de motociclisme amb victòria de Toni Arbolino a Moto2 fa uns instants, de John McPhee a Moto3, i d'aquí a una hora arrencarà la cursa de MotoGP amb la possibilitat que Pecco Bagnaia sigui campió del món.
Ara són les 8 i 6 minuts. El que dèiem, la Xina, el Regne Unit i Itàlia, que ara decidirem perquè sacsegen el tauler de jocs de la geopolítica mundial, mentre a Catalunya preocupen les altes temperatures i la llarga sequera. Perquè de seguida us posarem al dia dels últims moviments d'aquesta matinada a la Xina, el poder més absolut que guanya el president Xi Jinping, de les gestions de Boris Johnson per mirar de tornar al govern britànic. Però abans, avui al Via Lliure, parlarem de la complicada situació meteorològica que hi ha al país, a l'expectativa de confirmar si aquest acabarà sent un dels mesos d'octubre més càlids de la història. El que sí que sabem ja és que la temperatura de l'aigua del mar mai havia estat tan alta en aquesta època de l'any. I en paral·lel, una sequera, la que es viu a casa nostra, que es va allargant i allargant les reserves d'aigua, que ja porten 2 mesos per sota del 40%. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
És que avui tornarà a ser bona part de la conversa, que és un dia de calor, en ple octubre, finals d'octubre. Fins quan hem de continuar amb aquestes temperatures estranyes per l'època?
Avui continuarà sent un dia càlid per l'època. Ahir es van arribar als 29 graus anglès a la selva, pràcticament 29 en alguns punts del centre de la ciutat de Barcelona, calor molt intensa per l'època de l'any. Avui tornarem a parlar d'aquestes temperatures en general al voltant dels 25 graus, però puntualment es poden acostar cap als 30, i continuarà la setmana que ve. Per tant, tota la setmana que ve continuarem movent-nos entre 3 i 6 graus per sobre de la mitjana climàtica, el que tocaria esperar a finals d'octubre. Continuarem, per tant, immersos en un calendari més de setembre, més d'inicis de setembre, de finals d'estiu, que no pas de tardor a les portes de la Castanyada, que serà dilluns de la setmana que ve. Per tant, no demà, sinó el següent, sí que ja podria baixar una mica la temperatura, però encara ens mouríem per sobre. Per tant, continuarà fent calor fins a les acaballes de l'octubre, allò de la Castanyada amb màniga curta.
Amb màniga curta, que aquest any té tota la impressió que farà serà així.
Sí.
Cal esperar, no?, però encara, perquè hem d'esperar al final de l'octubre. Però anem encaminats a tenir l'octubre més càlid de la història?
Anem encaminats perquè hi ha molts octubres en què les temperatures han quedat per sota d'aquest, i destaca sobretot la dada més cridanera, és el nombre de nits tropicals que estem acumulant aquest any a la ciutat de Barcelona. Portem ja més d'una setmana, com deies a la portada, amb temperatures per sobre dels 20 graus totes les hores de la nit en el cas de la capital catalana. 129 nits amb la d'avui, 129, això són 5 mesos sense baixar dels 20 graus al centre de Barcelona, però també hi ha hagut temperatures màximes importants perquè es va arribar durant molts dies als 30 graus, ahir dèiem aquests 29 d'anglès. Caldrà esperar aquest tram final d'octubre, que sembla que es mantindrà amb temperatures molt altes, i a veure si la punta de fred que vam tenir a principis de mes pot compensar d'una altra manera aquesta anomalia positiva a la temperatura. Caldrà esperar els informes oficials, però sembla que sí que entraríem doncs, en un dels octubres més càlids de la història.
El que sí que ja sabem és que l'aigua del mar és ara mateix més calenta del que havia estat mai a casa nostra des que es tenen registres en un mes d'octubre. Mm. S'ha trencat el rècord de registres de temperatura a aquestes alçades de l'any arran d'aquesta calor contínua que no dona treva. De mitjana, Catalunya supera els 23 graus al mar, l'aigua del mar, entre 2 i 3 més del que és habitual quan estem en aquesta època ja entrada la tardor.
Sí, ara mateix a Barcelona, per exemple, la temperatura de l'aigua del mar està poc per sobre dels 23 graus. Mai havia estat tan calenta aquesta època de l'any. Això és una anomalia de 2 graus per sobre del que tocaria. És una sèrie de dades que va començar el 2006 i que mai havia registrat aquesta temperatura en el tram final de l'octubre. Però també una dada molt cridanera doncs són els 24 graus que hi ha ara mateix a la boia davant de la ciutat de Tarragona. 24 graus l'aigua del mar, és una temperatura d'estiu, i també 21, per exemple, poc per sobre dels 21 graus a l'Estartit, són 3 graus per sobre del que marcaria la sèrie habitual que pren Josep Pasqual en aquell punt de la Costa Brava des de l'any 1974.
Que cada cop aquestes onades de calor, pràcticament podríem dir onades de calor marina, que cada cop són més freqüents i que segons els experts, atenció, que poden comportar un augment de les temperatures severes. Hem parlat molt que la temperatura del mar determina la creació de danes, per exemple, del que abans anomenava amb la gota freda, fins i tot la possible formació d'huracans. Són fenòmens meteorològics molt habituals, per exemple, a les costes del Carib, on l'aigua és més calenta, però l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Joaquim Garrabou, reconeixia a RAC1 que no esperaven aquestes temperatures marines fins com a mínim d'aquí a 30 anys.
Estem observant una acceleració molt gran de tots aquests processos. Eren unes condicions que nosaltres esperàvem pel 2050. Igualment amb el tema de les conseqüències, no? És a dir, els huracans a nivell mediterrani, no? O sigui que són coses que no s'havien vist i que ara també comencen a ser freqüents.
Garrabou també alertava que aquesta pujada dels termòmetres marins farà que cada cop sigui més comú veure espècies com les meduses al litoral català i adverteix que de retruc moltes espècies d'aigua freda s'estan començant a extingir, al cas d'alguns boscos d'algues o de corall que s'utilitzen precisament per fer moltíssimes coses, com per exemple medicaments. I a tot això hi afegim que fa 2 mesos que els pantans estan per sota del 40%, és un llindar que ja a començaments d'any es marcava per aplicar possibles restriccions, doncs bé, avui la mitjana a Catalunya és del 36% als pantans. I el més afectat és el pantà de Siurana, que està per sota del 10%. L'Agència Catalana de l'Aigua defineix la situació del país com de sequera severa. De fet, només hi ha ara mateix 3 zones que no estiguin o en fase d'alerta o de prealerta per sequera, que són les que reguen els aqüífers de Tarragona, el Baix Ter i el Fluvià. Aurora Rodríguez.
De fet, tot just hi ha 3 embassaments que superen la meitat de la capacitat. El més ple, amb diferències, el pantà de Foix, al 78%. El de Susqueda, el més gran del país, està al 52%, i el de Sant Pont supera per poc el 50%. Molt més preocupant és la situació a la Vells i la Llosa del Cavall i d'Arnius Boadella, que es troben a 1/3 de la capacitat, a Sau, que està al 20%, i a Siurana, que, com dèiem, es troba al 10%. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu que en les properes setmanes es podria ampliar el nombre de municipis amb afectacions. Sempre es prioritzen les limitacions al rec i a la indústria abans que l'aigua de consum domèstic.
El que falta és que plogui, i que plogui on toca, a les capçaleres dels rius. Això ha de passar en algun moment de les pròximes setmanes, Martí?
Ha de passar sobretot avui a la tarda, per exemple, al Pirineu de Lleida. És l'esperança només en aquesta zona del país, com a mínim una bona notícia en aquella zona doncs, de la part occidental del Pirineu. Rius com les Nogueres, la Ribagorçana, la Pallaresa, doncs l'altre dia amb un episodi més important de pluges van renéixer, podríem dir. Avui podria tornar a ploure amb ganes cap al tard en aquesta zona del Pirineu de Lleida, però la resta del país, malauradament, no ha de ploure ni aquesta tarda, ni demà, ni la setmana que ve. Continuarem doncs amb aquest desert de precipitacions de moment.
Gràcies, Martí. En tornarem a parlar amb ell en temps de tertúlia, en companyia també de 2 experts, l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Justino Martínez, i el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat. 1 minut i arribarem a 8:45 del matí, en el dia que, ara que parlem de fenòmens extrems derivat de l'augment de les temperatures del mar, avui fa 3 anys d'una riuada que recordareu tots, la riuada del Francolí, que va causar destrosses importants a diversos municipis de la Conca de Barberà. Aquest era el soroll amb què es llevaven molts dels veïns de la comarca aquell dia 23 d'octubre del 2019. 3 anys després, una part important dels danys provocats per la sobreeixida del riu encara no s'han reparat. De fet, tot just acaba de començar una de les obres més importants encara pendents, que és refer el pont vell de Montblanc, que va quedar inutilitzat per aquelles inundacions i que no estarà arreglat en principi fins al 2023. La riuada que va deixar, com recordareu, 8 víctimes mortals, greus destrosses en espais públics i negocis a la vora del riu Francolí destrossats, també. Dos dels desapareguts aquella nit no s'han arribat encara a trobar des de llavors. Tarragona, Esteve Giralt, bon dia.
Hola, bon dia. Amb el record sentit per les 8 persones que aquella nit i matinada van perdre la vida, els municipis de la Llera del Francolí s'han anat recuperant a poc de les greus conseqüències del desbordament del riu. L'aigua del Francolí, que va sortir demà en el seu pas per la Conca de Barberà, l'Alt Camp i algun punt també de les Garrigues, es van portar negocis, com el celler Render Mas Déu, reconstruït en un altre punt, en part gràcies a la solidaritat dels veïns. Molt més ràpida que els ajuts de les administracions va ajudar a parar el cop. La lentitud de l'arribada dels ajuts de l'Estat i de la Generalitat expliquen, en part, que no hagin començat fins ara, 3 anys després, les obres per refer el Pont Vell de Montblanc i el seu entorn. Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, demana disculpes als veïns.
La veritat és que ha tardat molt per ser una obra d'urgència. Jo estic content d'haver començat. Demano disculpes de que el conjunt de les administracions siguin tan lentes.
Ara, paradoxes de la vida, pateixen a l'Espluga les dures restriccions per la sequera, amb un tall en el subministrament de l'aigua de boca diari pels veïns, que s'ha allargat ara fins a les 12 hores, de 7 del vespre a 7 del matí.
Gràcies des de Tarragona, Esteve. 8:45 del matí. En crònica internacional, el Regne Unit compta enrere entre els aspirants per substituir Liz Truss al capdavant del govern britànic. S'han d'aconseguir els 100 avals entre diputats necessaris per liderar el Partit Conservador i convertir-se, per tant, en el nou premier britànic. Demà es tanca el termini per presentar les nominacions i, per tant, avui totes les mirades estan posades en els moviments dels candidats per mirar de convèncer els 150 diputats que, de moment, públicament no s'han posicionat. Entre els aspirants, l'exprimer ministre Boris Johnson, que ahir va tornar, com us explicàvem en directe, de les seves vacances al Carib, a la UNIT es va reunir amb el que ara mateix sembla el principal favorit per ser el nou líder del govern britànic, qui va ser el seu ministre d'Economia, Rishi Sunak. De moment no ha transcendit res de la trobada, però ja veus el Partit Conservador que apunten que d'alguna manera va ser una presa de contacte entre tots dos per mesurar qui té previst cedir abans. Segons els mitjans britànics, Sunak li hauria demanat a Boris Johnson que es quedi en segon pla, que no es presenti, mentre el qui va ser primer ministre li hauria volgut demostrar a Sunak que està disposat a arribar fins al final perquè té els 100 avals necessaris. Anem per parts. Qui té opcions ara mateix per ser el pròxim primer ministre al Regne Unit? Doncs segons el recompte de nominacions que fa el The Guardian, qui té el camí més fàcil ara mateix fins a Downing Street és Rishi Sunak, que ha aconseguit el suport públicament de 126 diputats del partit, passant al llindar dels 100 avals. Només falta que confirmi que es vol presentar. El segon en discòrdia seria Boris Johnson, que de fet tampoc ha dit públicament i oficialment que es vol presentar, però des del seu entorn diuen que ja ha aconseguit les nominacions, les 100 necessàries. Ara per ara, però públicament en té només la meitat, 55, segons The Guardian. La tercera aspirant seria Penny Mordaun, l'única que ha presentat oficialment candidatura, però és la que ara mateix ho té més negre perquè només té 24 dels 100 avals necessaris. El guanyador esdevindrà o bé dilluns o bé divendres vinent, depenent de qui aconsegueixi finalment completar les nominacions, el cinquè primer ministre britànic, només 6 anys, el tercer primer ministre britànic del 2022. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Falten poc més de 24 hores perquè comencin les primàries del Partit Conservador i de moment només s'hi ha inscrit una candidata, Penny Mordaun. Però la líder dels Tories al Parlament sembla lluny d'aconseguir els avals necessaris i, per tant, la seva candidatura pot acabar en no res. Qui públicament ha rebut més suports fins ara és l'exministre d'Economia, Rishi Sunak. Més de 120 diputats conservadors li fan costat i es dona per fet que acabarà fent el pas. El dubte a hores d'ara és què farà Boris Johnson. Ahir el sector Tory afia l'exprimer ministre deia que ja té els 100 avals necessaris, però els mitjans britànics i els seus rivals ho posen en dubte i rebaixen la xifra a la meitat. El possible retorn de Johnson el qüestionen fins i tot alguns dels qui van ser els seus ministres, que creuen que no és el perfil idoni per retornar l'estabilitat a Downing Street.
Gràcies des de Londres, el corresponsal de RAC1, el Sergi Forcada. Anem ara cap a Itàlia, on el nou govern d'ultradreta de Giorgia Meloni es posarà a treballar, es posa a caminar avui mateix. A 11:15 del matí hi haurà la cerimònia de traspàs de carteres amb el govern sortint de Mario Draghi, i a 12:00 PM Meloni, la líder d'ultradreta i ja nova primera ministra italiana, celebrarà el seu primer Consell de Ministres. Tot això després que ahir va jurar el càrrec davant el president de la República, Sergio Mattarella. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Avui tindrà lloc la cerimònia del traspàs de carteres entre Mario Draghi i Giorgia Meloni, un ritus protocolari que normalment es fa tot seguit després del jurament, per tant no és estrany que es celebri en diumenge. Es coneix popularment com la cerimònia de la campaneta, perquè el primer ministre sortint entrega a la nova cap de govern la campaneta amb què es comencen a Itàlia les reunions del Consell de Ministres. Serà l'última vegada que veurem a Mario Draghi al Palau Chigi, la seu del govern italià, que ara serà la nova oficina de la líder d'extrema dreta. És tradicional que tot just després es faci la primera reunió del Consell de Ministres, però no serà fins principis d'aquesta setmana quan coneixerem les seves intencions, quan faci els seus discursos davant el Parlament, segurament ja el dimarts. És llavors quan tindrà lloc el vot d'investidura, però com la coalició de dretes té majoria, hauria de ser també un simple tràmit.
Doncs bé, gràcies. Des de Roma, Nabuc, dèiem que després que ahir Meloni va prendre possessió, ho vam viure en directe al Via Lliure, els Estats Units i també Brussel·les van ser dels primers a felicitar-la. I és que hi ha noms del govern que agraden força a Europa. Les dues vicepresidències estan cridades a mantenir, diguem-ne, l'equilibri de forces de la dreta, amb força Itàlia, amb la Lliga, encapçalades per Antonio Tajani i Matteo Salvini. Hi ha nomenaments que fan pensar que la política de Meloni pugui ser una mica més moderada del que es preveia, com per exemple el de Giancarlo Giorgetti, que és el ministre d'Economia, que ja va formar part en el seu dia de l'executiu de Mario Draghi. En qualsevol cas, no deixa de ser un govern d'extrema dreta, un govern que, per cert, format per 6 dones d'entre els 24 titulars. I un altre punt en plana internacional que ha succeït fa poca estona. A la Xina, Xi Jinping ha consolidat el seu ple poder com a líder del país. Fa molt pocs minuts ha presentat el pinyol del Partit Comunista Xinès, el que es coneixen col·loquialment com els Set Magnífics. Són tot homes, tots són majors de 60 anys i, sobretot, i el més important, són tots afins a Xi Jinping. D'aquesta manera es confirma que ha escombrat el líder xinès la pluralitat d'aquest nucli dur, un canvi que es podria resumir en la imatge d'ahir i que recull tota la premsa. És una de les imatges polítiques internacionals del cap de setmana. En plena sessió de clausura del Congrés del Partit Comunista Xinès, l'anterior president Hu Jintao, que s'asseia a l'esquerra de Xi Jinping, va ser convidat a marxar per el servei de seguretat. Com que no hi ha explicació oficial, s'especula si Hu Jintao es trobava malament, de fet les últimes vegades se l'havia vist deteriorat de salut, o si directament se'l va expulsar, perquè sembla que intercanvia paraules amb Xi Jinping i hi ha una mena de diàleg amb els que el volen acompanyar cap a fora. El que sobta, com escriu Ismael Aran a La Vanguardia, és que això passés davant les càmeres. Una cosa insòlita, diu el Partit Comunista Xinès, reticent a mostrar les debilitats internes en públic. Hi ha mitjans que parlen de purga, com el periòdico, a la liquidació de Hu Jintao i tota la seva facció, com el diari El País, o que comparen el nou líder de Xi Jinping de la Xina com Stalin, el comparen amb ell a l'ABC. El fet és que Xi Jinping acumula ja 3 mandats, que és insòlit en la història de la Xina, almenys en la història recent, i que ja acumula un poder mai vist des de l'època de Mao Zedong. El nomenament més descarat és del... més destacat, volíem dir, és del seu número 2. Es tracta de Li Qiang, fins ara el cap del partit a Xangai, i ara nou primer ministre xinès. 8:23. Mentrestant, a casa nostra, la crisi dins dels Mossos d'Esquadra, que continua portant cua, avui especialment contundent el líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, una entrevista al Periódico, demana la dimissió del conseller Joan Ignasi Elena. Diu que hauria de dimitir, li demana que pari de prendre el pèl a la gent. Defensa que qui hauria d'haver plegat és ell i no el comissari en cap, Josep Maria Estela, que va plegar, va ser cessat dilluns, com recordareu, i que el model policial no es fixa nomenant comissaris. Mentrestant, el conseller Joan Ignasi Elena, que es defensa, que nega que hi hagi cap comandament dels Mossos d'Esquadra que estigui frenant investigacions policials i que hi hagin ingerències polítiques dins el cos. El conseller d'Interior, per tant, desmenteix les acusacions que feia dilluns al món a RAC1 el seu predecessor en el càrrec, Miquel Samper, que ja ho va fer després al llarg d'aquesta setmana també a RAC1, però avui ho diu en una entrevista al diari Ara.
Per descomptat que no, i si el conseller en actiu, per entendre'ns, Miquel Samper, hagués sabut que hi havia investigacions que s'aturen per part de comandaments policials, hauria obert una investigació, hauria denunciat, se n'hauria anat al jutjat o hauria obert, hauria fet alguna acció primer com a conseller i després em consta que és advocat i bon advocat.
Recordem què deia, però, Miquel Samper aquest dilluns passat al Monarracú.
Aquí hi ha alguna cosa que segurament no surt a la llum pública i que és realment el perill i el problema del cos de Mossos d'Esquadra. I això és una cosa terriblement greu. La policia, sigui Mossos, sigui Guàrdia Civil, sigui Policia Nacional o siguin els carabinieri italians, han de ser independents.
És que no només és l'actual conseller Joan Ignasi Elena qui se li ha tirat a sobre, sinó també l'exconseller d'Interior Miquel Buch. Ahir, en una entrevista al Fax d'Avui TV, acusava Samper de passar-se de frenada fent aquest tipus de declaracions.
El que va dir és un disbarat.
On és el disbarat?
Doncs miri, el senyor Samper, com a advocat que és, i crec que la seva especialitat és penalista, va fer unes afirmacions que formen part de tertulià de bar o de ràdio, que no es pot permetre un exconseller dir el que va dir i fer tant de mal al cos de la policia.
Per això Buch, que recordem que és del mateix partit de Miquel Samper, de Junts per Catalunya, anima el conseller Elena a portar el cas, o l'exconseller Samper, a portar el cas als tribunals.
El millor que pot fer és reconduir i o A, presentes proves, o B, dir, us he enganyat, no vaig dir la veritat. Perquè va dir, em consta que comandaments de Mossos d'Esquadra estan ocultant o estan posant problemes a investigacions, no? Escolta, això és un delicte.
Per altra banda, el conseller Elena, en aquesta entrevista al diari Ara, defensa que totes les polèmiques que han envoltat el cos de Mossos no han afectat gens ni mica la confiança que els tenen els jutges.
Els jutges saben molt clarament que Mossos d'Esquadra és una garantia de, en totes les investigacions a les quals està Mossos d'Esquadra. Sempre ha estat així, he tingut oportunitat de parlar amb el president del TSJ, amb el fiscal de Catalunya. La confiança és alta.
Doncs atenció amb la confiança alta, perquè precisament sobre aquest aspecte, avui, Maica Navarro, a La Vanguardia, diu que els Mossos han estat els Mossos d'Esquadra qui han alertat a la jutgessa que porta el cas de les presumptes irregularitats als concursos de manteniment dels vehicles de bombers, que va ser una polèmica que ja vam explicar en el seu dia, que els Mossos han alertat a la jutgessa que porta aquest cas que el Departament d'Interior no col·labora. No ha volgut col·laborar amb la justícia entregant la documentació que se li requeria. Per tant, avui, per llegir també l'article de Maica Navarro dient que és Mossos qui ha anat fins al jutge del cas dels bombers, d'aquestes irregularitats, dient que el Departament d'Interior no està donant tota la informació que se li demana. 3 minuts i 2 quarts de 9. Per cert, a tot això, el PSC, que encara en política, continua donant-li presses a Esquerra per aprovar pressupostos a Catalunya abans no s'acabi el 2022. Salvador Illa, en aquesta entrevista, es torna a oferir als republicans per tirar els comptes endavant amb aquest, enmig d'aquesta crisi econòmica actual, i argumenta en aquesta entrevista, o demana a Esquerra, que no només doni llum verda als pressupostos de la Generalitat, sinó que ho faci a totes les institucions on té poder.
Seria una irresponsabilitat, per, ho faci qui ho faci, ja sense pressupostos, doncs el govern d'Espanya, el govern de Catalunya, el govern de l'Ajuntament de Barcelona i qualsevol Ajuntament de Catalunya. Crec que això no és el que toca ara. Crec que no és el que convé ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Barcelona, ni a cap altra administració.
Això ho diu tot plegat en aquesta entrevista al diari El Periódico, on demana desvincular, això sí, l'aprovació dels comptes a una reforma del delicte de sedició, perquè, que és el que s'especula, perquè diu que Pedro Sánchez acabarà reduint les penes durant la legislatura. En aquesta línia avui, Lola García, interessant llegir-la a La Vanguardia, diu que Pedro Sánchez està convençut en la seva decisió de reformar el delicte de sedició, però que ho vol desvincular completament de l'agenda compartida amb Esquerra Republicana, que vol decidir ella els temps. Segons Lola García, Sánchez vol evitar que la decisió es pugui veure com una cessió al xantatge dels republicans i per això estaria encaparrat a tirar-ho endavant en el seu termini, en la seva agenda, de cap manera com una condició en les negociacions per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Pressupostos que, per cert, han tornat a evidenciar les diferències que hi ha dins l'independentisme. Ahir Junts per Catalunya va carregar de valent contra Esquerra, amb els seus exsocis, per, diuen, donar estabilitat a Pedro Sánchez, tot plegat en el Consell Nacional de Junts, que es va fer des de Vic, on van aprofitar per tancar files i donar imatge d'unitat després de la sortida del govern.
Bon dia. El quart congrés de Junts va servir per evidenciar que ara per ara les posicions amb Esquerra estan molt allunyades. En un discurs molt dur contra els republicans, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar-los de complaure Pedro Sánchez i de no complir el pacte que va fer president Pere Aragonès.
Ell va assumir uns compromisos amb nosaltres i nosaltres amb ell. Nosaltres vam complir i ell no.
Turull també va carregar contra aquells que deien que Junts no deixaria el govern per la pèrdua de càrrecs posterior que suposaria.
Qui s'han pensat que són? Per qui ens han pres? Què es pensen? Que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, a l'esperit, a la missió de Junts per Catalunya? Es pensen això?
Tot plegat en un consell a Vic, en el que la formació va presumir d'unió de la militància i es va ovacionar els 7 exconsellers del govern.
Gràcies des de Vic, Gerard Vilà. Pel seu costat, Esquerra, doncs bé, critica aquesta actitud de Junts. Des que han sortit del govern, diuen que estan sent deslleials amb la ciutadania catalana. Ho defensava Marta Vilalta.
Ni abandonem ni ens resignem. Fem passos endavant des del govern, amb un govern cohesionat per tirar endavant el país en aquest context de crisi econòmica i per tirar endavant la resolució del conflicte polític. No per abandonar i molt menys per resignar-nos. Qui ha abandonat el govern i, per tant, el servei a la ciutadania no és pas Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
Qui sí que ha fet un missatge d'unitat en les últimes hores ha estat Anna Gabriel. L'exdiputada va fer un acte al seu poble de naixement, a Sallent, al Bages, i va demanar unió, especialment entre els represaliats del procés.
Perquè un sol dia de presó ja és massa. Perquè una sola detenció ja és massa. Perquè un sol muntatge policial ja és escandalós. I perquè en aquest país en van molts i moltíssims. No deixeu, si us plau, que ens confrontin entre represaliades. Totes formem part del mateix bàndol.
Va assegurar, en aquest cas, Anna Gabriel, que cal seguir renunciant a la repressió que diu exerceix l'estat espanyol contra l'independentisme. Doncs bé, una altra veu que s'afegeix en tot aquest debat és el de l'exsocialista, nou conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, dins del govern de Pere Aragonès, que avui, també en una entrevista a La Vanguardia, diu que el procés independentista ha afectat negativament a totes les institucions catalanes. Recorda, en aquesta entrevista, per cert, que ell no ho és d'independentista.
En el propi recorregut del procés, des de l'1 d'octubre de 2017 fins ara, hi ha hagut més retrocessos que avenços. En l'àmbit de la dignitat de les institucions i de la seva plausibilitat com a elements reals d'un govern fort, ha perdut pistonada.
Tot i això, Nadal diu que Catalunya ha de votar el seu futur en un referèndum. També diu que no tenia ganes de tornar a la política, però que després de la ruptura d'Esquerra i de Junts calia demostrar el seu compromís polític. I s'ha fixat com a objectiu rebaixar la tensió dins del govern. De fet, fa una referència al govern on ell ja havia format part, el tripartit, que es va anomenar govern del Dragon Khan, per precisament la volatilitat interna, i diu que va ser tranquil comparat amb la coalició de Junts i d'Esquerra. Diu que eren els cavallitos de la fira, comparat amb el que ara sí és el Dragon Khan. Passen 2:45 del matí. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez, que aplaudeix que els pressupostos, en aquest cas de l'Estat, estiguin encarrilats després que Esquerra, PNB i Bildu li deixessin via lliure per tramitar-los. El president del govern espanyol va defensar-los ahir a Sòria, va treure pit de les mesures que s'han pres per fer front a la inflació i, en canvi, des del PP no estan gens contents amb els comptes i menys encara amb els qui diuen són els socis del govern espanyol. Es pregunta quin favor deu Sánchez als independentistes. Madrid, Jon Gràcia.
Bon dia. Sí, Sánchez va treure pit els pressupostos i va criticar la política fiscal del Partit Popular, advertint que les baixades d'impostos massives no funcionen i posant com a exemple la situació al Regne Unit.
¿Qué hubiera pasado en España si en lugar de nosotros, otros hubieran planteado políticas de rebajas indiscriminadas de impuestos? No es un ejercicio teórico. Que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber exactamente cuáles son las consecuencias.
El PP, per altra banda, afirma que Sánchez governa per una minoria i deixa clar una vegada més que no es fia dels seus socis independentistes, els que creu que Sánchez deu algun favor. Cuca Gamarra, secretària general dels Populars.
¿Cuál es ese compromiso personal que dice y confesó ayer tener con los independentistas para reformar el delito de sedición? Porque ese no es un compromiso personal con los españoles.
Gamarra afirma més que les dades macroeconòmiques en les que basa el govern espanyol els pressupostos de 2023 són poc realistes.
Ara passen 3:45. Fora de l'àmbit polític, en salut, els casos de Covid pujaran notablement, era una cosa absolutament previsible, però en cosa de 2-3 setmanes. Com a mínim, aquesta és la previsió que fa l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla, tot i que també destaca que l'increment serà més lent respecte al que ja s'ha vist d'altres països europeus com França, Itàlia i Alemanya. Trilla, però, creu que es mantindrà la tendència dels últims mesos en què, tot i tenir un nombre de casos gran, els que necessiten ingressar a l'hospital seran pocs. En parlava ahir el 324.
Estem davant d'un possible augment de casos, però que esperem que amb les actuals circumstàncies aquest augment de casos, lògicament també hi haurà casos que s'hauran d'ingressar a l'hospital i algun que haurà d'ingressar a la unitat de cures intensives, però que mantinguem una mica el patró que teníem fins ara, que és molts casos quan n'hi han, però pocs, afortunadament, que requereixin ingrés a l'hospital.
L'epidemiòleg del Clínic, que també confirma que aquest any sí que s'espera que, a més del Covid, també circuli el virus de la grip després que en els darrers 2 anys estigués pràcticament desaparegut per la pandèmia i per les restriccions. I per això insisteix que no és moment encara de retirar l'obligació de dur la mascareta al transport públic. I encara un altre dels àmbits que han estat notícia aquesta setmana, al voltant del debat de l'ocupació i la decisió d'un ajuntament, com és el de Premià de Dalt, de contractar una empresa, diguem-ne empresa, diguem-li una altra cosa, com és Desocupa, per ajudar-los en aquestes ocupacions al municipi. Doncs bé, dos grups de l'oposició en aquest ajuntament, el de Premià de Dalt, Esquerra Republicana i La Crida, han demanat directament la dimissió de l'alcalde, de Josep Triadó, per haver contractat precisament aquesta empresa que es Desocupa. En un comunicat conjunt, Adrià García, les dues formacions demanen eliminar qualsevol vincle amb Desocupa i insisteixen que la competència pel que fa a la seguretat ha de recaure única i exclusivament en Mossos d'Esquadra i Policia Local.
Esquerra i La Crida de Premià de Dalt veuen inadmissible que la contractació de l'empresa serveixi de precedent, diuen, per blanquejar i obrir l'àmbit institucional a l'extrema dreta. A més, diuen que no cal contractar cap companyia que ho gestioni, perquè, segons els dos partits, no hi ha cap casa ocupada al municipi. Tant Esquerra com La Crida creuen que la gestió de la seguretat per part del govern municipal ha fracassat, confiant que la policia local resoldrà tots els problemes que hi pugui haver en matèria d'ocupacions, de manera que asseguren que el contracte és pura demagògia i que només serveix per llançar diners.
Premià de Dalt al Maresme, que és notícia per aquest cas del pacte entre l'Ajuntament i Desocupa, però que també és notícia en conjunt al Maresme perquè ha estat una de les comarques on més nova població ha arribat i que ha liderat les migracions internes dins de Catalunya. El 2021 hi ha hagut milers de casos de persones que han deixat l'àrea metropolitana de Barcelona per anar a viure a comarques com, diguem, el Maresme, però també el Vallès Oriental o el Baix Penedès. Ho confirmen les últimes dades que ha publicat l'Institut d'Estudis Demogràfics, l'IDESCAT. A la ciutat de Barcelona, la pèrdua de població de locals que es desplacen cap a d'altres zones de Catalunya sí que es compensa amb l'arribada d'estrangers que arriben per teletreballar des d'aquí, Aurora.
L'èxode de barcelonins és una tendència que fa anys que dura, però que el Covid ha accentuat. Segons les dades de l'IDESCAT, l'any 2021 Barcelona va perdre prop de 19.000 veïns i les comarques que n'han guanyat més han estat les més properes, com el Maresme, el Vallès Oriental i el Baix Penedès. Tot i així, la capital catalana no perd població perquè arriba un nou perfil d'immigrants internacionals amb un nivell adquisitiu alt. Ho explicava ahir el Via Lliure de RAC1 l'investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, Toni López Gay.
Pues aquests moviments que marxen continuen sent minoritaris, però alguna cosa està canviant amb la pandèmia. I aquesta sortida de classes mitjanes, mitjanes altes, cap a altres municipis, no vol dir que la ciutat, aquests processos de gentrificació que parlaven tant abans de la pandèmia, sí, desapareguin, no? Aquestes classes mitjanes internacionals i la major part dels migrants que arriben tenen estudis universitaris.
Aquest fenomen, que és relativament nou, també fa que pugin els preus dels lloguers.
La gentrificació que no s'acaba perquè els barcelonins se'n vagin de la ciutat de Barcelona, perquè es veuen compensats per l'arribada d'estrangers que venen a teletreballar aquí i que amb aquest poder adquisit igual continuen fent pujant els preus dels pisos i dels lloguers. 8:38. Un apunt més de plana internacional. Les autoritats d'Ucraïna alerten que els atacs de Rússia de les últimes hores han deixat més d'1,5 milió d'ucraïnesos sense electricitat. I això que allà sí que començarà a haver-hi caiguda de temperatures. El govern d'Ucraïna parla d'atacs massius cap a diverses instal·lacions energètiques del país, que fa que el subministrament elèctric sigui defectuós en moltes zones. Per contrarrestar aquests atacs, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha demanat un cop més armes per defensar-se. Mentrestant, les autoritats prorusses han fet una crida perquè tots els ciutadans evacuïn Kherson immediatament a causa de l'arribada de les tropes d'Ucraïna. I han sortit de la ciutat milers de persones que des d'aquest dilluns han començat a desfilar a través del riu Dnieper, però l'anunci d'aquestes últimes hores és el més urgent que han fet les autoritats prorusses fins ara. Tot plegat, en aquest context, avui és molt interessant, i diria, més que interessant, fins i tot estremidor, l'entrevista que li fa La Vanguardia a Sergei Hirnov. Sergei Hirnov va ser oficial del KGB en temps de Putin i diu que la possibilitat que el president rus autoritzi un atac nuclear és real perquè, diu, Putin està obsessionat amb el seu llegat i, de fet, vol passar a la història com el segon personatge a fer servir la bomba nuclear. De fet, explica que el raonament del líder rus és que els Estats Units ja van crear un precedent i que, per tant, ara no li poden retreure que Rússia faci el mateix. Assenyala que l'únic que pot aturar Putin ara mateix, diu Sergei Hirnov, insisteixo, un antic oficial del KGB, l'únic que pot aturar Putin ara mateix és que el seu entorn decideixi liquidar-lo. Molt interessant i estremidor també l'entrevista avui al diari La Vanguardia. 5 minuts i 3 quarts de 9. En plana de successos a Catalunya, un jutge ha deixat en... No, en aquest cas al conjunt de l'Estat, en aquest cas al País Basc, un jutge ha deixat en llibertat provisional i sense mesures cautelars la dona que va segrestar un nadó a l'hospital de Basurto, Bilbao.
Segons el seu advocat, la dona va reconèixer ahir els fets davant del jutge i ella mateixa va demanar que l'ingressessin a un psiquiàtric. El magistrat considera que hi ha indicis fundats que van portar-se el nadó. Tot i això, no fixa mesures cautelars per la detinguda perquè creu que no hi ha risc de fugida. Va passar dimecres, quan la dona va segrestar a l'hospital un infant acabat de néixer, vestida d'infermera, i el va deixar en una estora a la porta d'un pis. La policia el va localitzar l'endemà i la va detenir. No era la primera vegada que havia provat d'endur-se altres nadons.
Això a Bilbao. Mentrestant, a Catalunya ha entrat a presó l'home acusat d'apunyalar dos joves a Vilanova i la Geltrú fa un any.
Va passar el novembre del 2021 a la sortida d'un local d'oci nocturn de la capital del Garraf. Els agents van arribar i van trobar dos joves amb ferides d'arma blanca, un de gravetat i l'altre en estat crític, i cap rastre tampoc de l'agressor. El detingut va fugir a Lleó, on ha estat amagat els últims 11 mesos. Gràcies a les gestions d'investigació, els agents, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, van poder identificar. L'arrestat de 25 anys va passar divendres a mans del jutge de guàrdia de Vilanova i la Geltrú, que en va decretar el seu ingrés a presó.
I els Mossos han detingut un conductor de 26 anys drogat després que fes caure ahir dues ciclistes a Montferri, a l'Alt Camp.
Segons fonts policials, el conductor va avançar un grup de ciclistes i en va fer caure dues que circulaven en paral·lel i que van quedar ferides lleus. El conductor, a més, els va recriminar que ocupaven la via. Altres membres del grup van poder agafar la matrícula del vehicle i dues hores més tard els Mossos van detenir el conductor al seu domicili a Bonastre, al Baix Penedès. El conductor, que va donar positiu en el test de drogues, passarà a mans del jutge les pròximes hores. Les dues ciclistes les van traslladar en estat lleu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
I per acabar, els Mossos també han detingut una dona a Rubí per estafar més de 74.000 euros suplantant la identitat de les seves víctimes.
La dona utilitzava DNIs que havia robat i feia operacions fraudulentes a les entitats bancàries d'oneren clients les víctimes. Amb la documentació a la mà, es presentava a una oficina, es feia passar per elles i feia reintegraments o ordenava transferències bancàries. Tot i això, la detinguda va quedar en llibertats en càrrecs.
Per cert, si sou a Barcelona, heu d'anar-hi avui. Atenció aquest matí, si heu d'anar amb cotxe o amb transport privat, i fins i tot transport públic, perquè hi ha diverses afectacions importants al trànsit. D'aquí a pocs minuts, a les 9, d'aquí a 18 minuts, arrenca la cursa de bombers a Barcelona. Comença l'avinguda del Marquès de l'Argentera, passa per l'avinguda Paral·lel, la Gran Via, la Ronda Sant Pere, Via Laietana i encara alguns carrers més. Tots ells quedaran parcialment tallats durant el matí. També hi haurà restriccions al transport públic, fins a una trentena de línies d'autobús que ja desvien o limiten el seu recorregut des de primera hora i fins al migdia. I també modifiquen el seu recorregut les rutes vermella i blava del bus turístic. I encara parlant de Barcelona, déu-n'hi-do l'enrenou que es va generar ahir, bueno, que vam poder veure des d'aquí a la ràdio, per el rodatge de la sèrie The Crown, aquí sota Francesc Macià, que es va transformar la plaça en un bulevard de París de finals dels 90, per acollir el rodatge de l'escena o una de les escenes prèvies a la mort de Lady Di. The Crown, que sabeu que és una de les sèries estrella de Netflix, aborda la vida de la família reial britànica. Dèiem que Barcelona va ser la ciutat escollida per plasmar com els paparazzi perseguien el cotxe de Lady Di minuts abans de l'accident mortal d'ara fa 25 anys. Al matí la gravació es va fer aquí a Francesc Macià i a la tarda el rodatge es va desplaçar a l'avinguda Pau Casals amb altíssima expectació. A peu de carrer hi havia el Sergi Giró.
A quarts de set, la plaça Francesc Macià ja estava tallada amb operaris muntant càmeres i decorat. Durant tot el matí, 6 hores de rodatge, només es va gravar una escena amb desenes de preses i tots els punts de vista possibles. Al so de la claqueta, els paparazzi sortien amb les motos i s'abraonaven sobre el Mercedes negre de Lady Di, encallat en un embús. Agents de policia francesos ho intentaven evitar mentre desenes d'extres entraven en escena al carrer, entre una trentena de cotxes antics o per les finestres d'un autobús de l'època. A la tarda, l'avinguda Pau Casals es va convertir en la plaça de l'Ajuntament, escrita en francès. Netflix hi va rodar la continuació de la seqüència, aquest cop en moviment, amb un cotxe a tota pastilla, esquivant la persecució dels fotògrafs, al costat d'un quiosc instal·lat per l'ocasió. Entre presa i presa, desenes de curiosos s'acostaven al set per veure l'actriu protagonista, objectiu també d'alguns paparazzis, aquests de veritat, buscant captar la foto exclusiva de l'escena per tabloides britànics.
Bueno, és que la imatge era aquesta, paparazzis de mentida i paparazzis de veritat, intentant fer fotos a Lady Di, o en aquesta Lady Di. Com diu el Cesc, els rodatges van fer servir una trentena de vehicles d'època, o bueno, d'època de finals dels 90. Alguns d'ells de l'empresa catalana Expo Motor Film and Service, que ja ha treballat en d'altres rodatges de la sèrie. El seu director, Josep Manel Reyes, va passar ahir pel Via Lliure i va explicar com van preparar els vehicles.
És una tasca important, sí que és veritat, perquè quan tu fas una feina tan bona com s'està fent a The Crown, doncs han de preparar els vehicles tal igual com va ser, no? La història s'ha d'explicar com va ser. I és una feina de recerca, o és una feina important.
Reyes, que insistim, és el responsable d'aquesta empresa, Expo Motor Film and Service, en el seu dia va haver d'acabar d'actuant de guardaespatlles de Lady Di a la sèrie en una de les escenes gravades a Londres amb els seus cotxes. Explicava que, clar, moltes vegades els actors no saben conduir aquests vehicles si són de fa 30 anys o de fa 40, i explicava que en fi, que ell va posar-se al volant i va acabar fent de guardaespatlles de Lady Di. Explicava també que Netflix ha optat per fer el rodatge a Barcelona en comptes de París perquè els permisos són molt més fàcils d'aconseguir i els costos també més baixos. 8:45 del matí. Hi havia cues per veure la protagonista de The Crown, o una de les protagonistes de The Crown a Barcelona. També hi va haver cues importants ahir, un èxit bastant rotund de la primera jornada del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House de Barcelona. La Torre Mafra, la Torre Mafre, l'Arc de Triomf i el Palau de Muñoz Ramonet han estat algun dels edificis amb més cues durant la jornada d'ahir. En alguns casos, els visitants que van haver d'esperar fins a 4 hores per poder-hi entrar.
De fet, l'organització va haver de tancar algunes de les cues per evitar més aglomeracions. El balanç que en fan els visitants, però és molt positiu. Així en parlaven alguns d'ells, des de dalt de la Torre Mafra, a l'Agència Catalana de Notícies.
És l'única oportunitat de veure l'edifici per dintre i veure les vistes.
Aquestes jornades, la veritat, és que valen molt la pena. La visita ens ha encantat. La vista de Barcelona és preciosa.
És una meravella.
Una meravella.
Els 360 graus,
sí.
Molt bonica.
Molt, molt.
Es fa curt per això, eh?
Els centenars d'edificis de Barcelona, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i Vilassar de Dalt cobren durant el festival, encara es podran visitar durant tot avui.
Mentrestant, d'arquitectura, diguem-ne, física urbana, l'arquitectura humana, perquè la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls es troben aquest migdia a la plaça del Blat de Valls, en una de les diades castelleres més importants, més tradicionals i amb més solera, com és Santa Úrsula. Avui és Santa Úrsula. És més, una diada que torna després de la pandèmia i 3 anys després que les dues colles van carregar un castell pràcticament impossible, que fins llavors, que és el 3 de 9 net, i van convertir la Santa Úrsula del 2019, que és la darrera fins ara, en històrica. Així ho explicaven llavors els de Castells de RAC1. És un castell increïble, aquest 3 de 9 net, i que es va veure per dues vegades fa 3 anys. Veurem avui. Les dues colles tornen a plantejar-se una diada de màxims, i l'equip de Castells de RAC1 serà a plaça per explicar-vos-ho a través de RAC+1. Joel Penya.
Després del concurs de Castells de Tarragona, les dues colles arriben en estats de forma oposats a la plaça del Blat, és a dir, a casa seva. Les joves van sortir-ne reforçades, després de fer la millor actuació de la seva història. La Vella, en canvi, va fer llenya dues vegades i han invertit aquestes darreres setmanes en refer-se per dur grans castells avui a plaça. Això sí, els assajos de totes dues colles han fet que el 3 de 9 sense folre torni a estar a totes les travesses. A més, la Vella el podria acompanyar de castells com el 2 de 8 sense folre o el 4 de 9 amb folre i el Pilar. Les joves, en canvi, podrien buscar millorar l'actuació del concurs de castells i acompanyar el 3 de 9 amb castells com el 2 de 8 net, el 4 de 9 net o el 5 de 9 en folre.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Un parell de punts en plana musical. El primer, atenció a la història particular que us explicàvem ahir al Via Lliure. Aquesta veu que escoltem és la d'una catalana, Anna Brull, una cantant mezzosoprano, que triomfa per Europa. Fa 10 anys que treballa de forma permanent a l'òpera de Graz, a Àustria. S'ha format a casa nostra, però ha consolidat la seva carrera com a cantant, no només a Àustria, però també a Brussel·les, a Itàlia i a Munic. I això ha fet que hagi, en fi, triomfat al continent, però que sigui pràcticament desconeguda a casa nostra. I, de fet, aquí no hi ha actuat mai, fent una actuació més enllà de petites actuacions en molt locals. Aquest mes de novembre aterrarà Anna Brull a Madrid, al Teatros del Canal, serà del 23 al 27 de novembre, per interpretar l'obra de Joan Magraner, Els diàlegs de Tirant i Carmesina. Serà el segon cop que actua a Espanya, però sempre ho ha fet a Madrid, mai a Barcelona, i a més ho podrà fer aquesta vegada cantant en català.
Serà quan hagi de ser. Jo espero que sigui aviat, però a Barcelona encara no he cantat mai.
Hosti, però és un somni personal o no, que puguis cantar per Barcelona?
Personal i de qualsevol cantant, jo diria, però sí, clar. Espero que en algun moment passi.
El Liceu, el Palau de la Música, l'Auditori, el que sigui, Anna Brull, que sí que ha cantat a les Terres de l'Ebre, on ha crescut, però mai a Barcelona. El 2017 es va endur, per cert, el premi a la millor intèrpret revelació femenina als Premis de Teatre Musical d'Àustria, que són considerats una mica els... ara farem aquell comentari, però els Oscars de l'òpera. Insistim que si voleu recuperar aquesta conversa i el personatge Anna Brull, ho podeu recuperar a través de racu.cat. 10 minuts i les 9 del matí, tanquem plana cultural amb l'agenda de concerts per avui. Comencem amb la Ludwig Band, grans que són, que enfilen la recta final de gira. I abans de plegar veles amb un concert a l'Apolo, el mes de desembre, avui el segon millor, diuen ells, grup d'Espolla, i actua a la ciutat. Serà una actuació a l'aire lliure, a la Glòries, per gaudir de la calor, si es pot gaudir, d'aquest octubre. I un altre cicle de música a l'aire lliure és el Parcs en Concert. Sense voler. El festival que arriba avui a Can Jalpí, Arenys de Munt, amb Pol Batlle, que acompanyat de Rita Payés hi presentarà el seu nou disc, que es diu Salt Mortal. I qui avui actua també en un entorn especial és Joan Masdeu. L'ànima, l'aire, la calma, trempixes a la cara, em fots fora de casa fins que m'has vist al fons. L'ex-líder de Whiskins, que continua portant al directe el seu cinquè disc en solitari, que es diu Els dies que vindran, avui a l'ermita de la Mare de Déu del Camí de Cambrils, dins la programació del festival Accents.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia.
Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
RAC+1, podcast.
L'escorxador, la millor estrena de RAC+1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
I el teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció tu t'haurien de dir el zombi, perquè és el renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicent Martí.
I la meva teoria és que vostè és gay.
Jo acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys quillo.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a rac1.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6 minuts i les 9. Hola, Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui pendents, de, evidentment, del Barça, que rep aquesta nit al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde, que torna al Camp Nou amb la necessitat de guanyar perquè no s'escapi el Real Madrid, que va guanyar ahir. Avui, que per cert, he de dir que el Via Lliure s'acaba una mica abans, un quart d'hora abans, perquè hi ha partit de l'Espanyol, l'Espanyol-Elx contra el CUE. Però abans, el que dèiem, el Barça necessita guanyar perquè ahir el Madrid va fer la feina, va guanyar contra el Sevilla al Santiago Bernabéu 3-1 i són més líders que mai, 6 punts d'avantatge ja respecte al Barça. Anem cap a Madrid, Damià López, bon dia.
Bon dia, nova victòria del Madrid, una més. No hi ha qui pugui amb la màquina blanca d'Ancelotti, que hi va derrotar el Sevilla per 3-1, sense fer un partit brillant, sense apropar-se a la seva millor versió, sense Benzema, amb una lesió al quàdriceps, i contra un Sevilla que va jugar sense davanters. La clau amb 1-1 i avançada la segona part, i amb el Sevilla en el seu millor moment en el partit, un contraatac marca de la casa completat per Lucas Vázquez significava el 2-1 i acabava amb la resistència sevillista. Després arribaria el 3-1 de Fede Valverde per completar un marcador que havia obert Luka Modric. Carlo Ancelotti valorava així l'actuació dels seus.
La verdad que en la primera parte hemos presionado bien, la segunda nos ha costado un poco más. Cuando han igualado el partido parecía que ellos tenían más control. Y después algunas jugadas nos han permitido de ganarlo. Este partido ha sido, por nuestra parte, pienso, un buen partido, sobre todo la primera parte. La segunda nos ha costado un poco más.
El Madrid només ha cedit un empat en el que portem de Lliga. Ara els blancs jugaran dimarts a Leipzig amb la classificació pels vuitens de la Champions assegurada.
Evidentment, la situació és comodíssima pel Real Madrid, que ja té la següent fase de la Champions resolta i que només s'ha d'anar centrant en la Lliga. El Madrid, per tant, que no aixeca el peu de l'accelerador, i això obliga el Barça a fer el mateix aquesta nit en un partit difícil, contra l'Atleti de Bilbao, com sempre, Oriol Jové. Xavi, que ha avançat que hi haurà canvis a l'11.
Sí, el tècnic blaugrana considera que ha de donar descans a algunes peces de l'11, que van funcionar molt bé per ser dijous en la victòria per 3-0 contra el Villarreal. Deia això, Xavi.
A molts m'agradaria donar-los aquesta continuïtat que potser es mereixen, però hi ha hagut molèsties, hi ha hagut fatiga, i hem de prioritzar, doncs, que l'equip estigui al 100%, no? I més demà, que serà un partit molt, molt intens.
Per tant, Busquets i Dembélé podrien tornar a ser titulars per fer front a un Atlètic que Xavi preveu...
Hi haurà debat,
si... Complicat, sí.
Sergio, sí, especialment en el cas de Busquets, si torna a ser titular després del partit que va fer Frenkie de Jong l'altre dia.
Un Atlètic el qual Xavi ha lloat, especialment en la figura del seu entrenador, Ernesto Valverde, que avui, doncs, tornarà al Camp Nou.
El entrenador Valverde, que estuvo en el Barça, y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular. Además, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo.
El Barça no té novetats a la convocatòria perquè continua tenint a la infermeria Christensen, Memphis i Araujo.
El Barça Atlètic, que comença a les 9 de la nit, abans, des d'una hora abans a RAC1, i abans hauran jugat, evidentment, com dèiem, els altres dos equips catalans de la Lliga. L'Espanyol, que juga en horari via lliure, i el Girona. Tots dos juguen a casa i tots dos amb necessitats de victòria per mirar d'agafar aire a la part baixa, baixíssima de la classificació.
Sí, l'Espanyol replegeix ja a partir de les 2 a l'RCD Stadium i el Girona a l'Osasuna a 6:45. A banda, hi ha dos partits més, a 4:45 Betis Atlètic de Madrid i a la mateixa hora que el Girona, a 6:45 el Villarreal Almeria. Jugats ahir a banda del Madrid 3, Sevilla 1, Rayo 5, Cádiz 1, Valladolid 1, Real Societat 0 i València 1, Mallorca 2. Això pel que fa a la primera divisió masculina. Mentrestant, a la femenina, compte perquè el Barça encadena 40 victòries consecutives després de la d'ahir al camp del Betis per 0-3. Evidentment és líder en solitari i aquesta tarda juga l'altre català de la Lliga, el Levante les Planes, a les 4 al camp del València.
Què més tenim a l'agenda d'aquest diumenge?
En handbol, la final de la Superglobe, el Mundial de Clubs que s'està jugant a Aràbia i en el qual el Barça buscarà la seva sisena corona a partir de 6:45 contra el Magdeburg després d'escombrar ahir el Kielce a la semifinal per 28-39. I en bàsquet, aquest matí, doble cita a la Lliga ACB, a 1:15 Barça-Tenerife al Palau i Betis-Girona. Ja de cara a la tarda, a 6:45, la penya rebrà l'Unicaja. Recorda que ahir ja va jugar el Baxi Manresa i va perdre la pista de l'Ucamp de Múrcia per 96-83. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona a Leganés per 70-100 el dia que es jugarà el derbi català a les 6:10. Barça-Sant Feliuenc, Cadí la Seu.
I estem pendents també a aquesta hora del Gran Premi de Malàisia de MotoGP, penúltima cursa del Mundial. Avui mateix ja podria tenir campió, podria ser-ho Pecco Bagnaia, l'italià. Ha començat ja la cursa o no?
Doncs encara no, però com dius, Bagnaia, que avui podria deixar el Mundial, vist per sentència, falta encara de la cursa de València, però aconseguir-ho d'acabar entre els 5 primers i mirar de reull Quartararo i Aleix Espargaró, la combinació més factible i que faria Bagnaia campió és que guanyi la cursa i Quartararo no pugi al podi. L'italià surt 9è, Espargaró 10è i Quartararo 12è. De la pole surt Jorge Martín i Marc Márquez arrenca des de la tercera posició. Ja s'han disputat les curses de les categories petites amb victòries de Toni Arbolino a Moto2 i de Joan McPhee a Moto3.